Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Avui va de números la cosa, els números dels nous límits salarials dels equips. És important això perquè, com sabeu, és el que dona el marge de maniobra per poder fitxar. El Barça passa de 649 milions a 270. 270, quan la teva massa salarial és de 404. L'està baixant, però és evident que l'has de baixar molt més encara. El Real Madrid, per exemple, té 727 milions de límit salarial, el triple que el Barça. De seguida sabrem com valora el Barça aquesta xifra, que el continua limitant, i escoltarem també una valoració més objectiva de l'economista Marc Síria. També tenim els números que permeten que la Lliga Femenina comenci aquest cap de setmana. Hi ha pacte pel mínim salarial, que aquesta temporada arrenca en 21.000 euros i podria arribar en 3 anys als 28.000. Després de la jornada de partits de seleccions, mirem ja la jornada del cap de setmana. El Barça rebrà el Betis dissabte. La bona notícia és que Gundogan podrà jugar. Només té un cop a la pelvis que no l'ha d'impedir jugar dissabte. A l'Espanyol el límit salarial està en 10 milions. Venia de 72 a primera divisió. A l'Espanyol rep diumenge a l'Eldense. I a Girona avui ha parlat Quique Cárcel, després de tancar-se la seva renovació fins al 2027. El límit salarial, per cert, del Girona ha pujat. Està ara 52 milions. Després ens explica l'Albert Díez des de Montilivi. La Vuelta està calenta per la guerra interna, entre cometes, a l'equip Jumbo-Visma. Després de l'etapa de l'Angliru es manté líder Sepp Kuss, però ahir el van deixar enrere els seus companys d'equip Vingegaard i Roglic. Ara Kuss només li treu 8 segons a Vingegaard. Avui hi ha més muntanya. En handbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions, 25-30 a la pista del Montpellier. A la Copa Davis, Espanya perd 3-0 contra la República Txeca i ara se la jugarà demà contra la Sèrbia de Djokovic, i es presenta aquesta tarda a Vilanova la fase preliminar de la Copa de l'Amèrica. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si ha de ser titular ja Joao Félix dissabte contra el Betis. Creieu que sí, la gran majoria, hi ha ganes de veure'l jugar, el 74%, creieu que no, el 26%. En clau Espanyol, us preguntem si repetiríeu l'11 titular que va guanyar a València a la última jornada. Heu votat que sí al 74%, que no al 26%. I en clau Girona, la pregunta és si signeu 6 punts de 9 en els 3 propers partits que venen abans de jugar contra el Real Madrid. Heu votat que sí la majoria, el 65%, que no al 35%. Marc Pérez està al control de so, Raül Chau a la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 9, comencem l'Esports COPE d'avui dijous, que no som de matemàtiques gaire, però avui això va molt de números, eh? Perquè hem de començar amb aquesta xifra del dia, que són els 270 milions. Aquesta és la nova xifra del límit salarial que té el Barça. La massa salarial va baixant, és veritat, està ara en 404, però s'ha de baixar encara molt més. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, aquest matí la Lliga ha fet oficial el límit salarial dels clubs de primera i segona divisió durant aquesta temporada. El més destacat, com dius, és que el Barça ha patit una gran pèrdua de la seva capacitat financera i ha caigut des dels 648 milions d'euros de la temporada passada que tenia per gastar en els jugadors de la seva plantilla als 270 milions d'euros actuals. Aquests 270 milions és la xifra que ha comunicat la Lliga al Barça aquest matí. S'ha reduït uns 378 milions d'euros respecte a l'última xifra del febrer i recordem que el Barça ha ingressat aquest estiu 105 milions d'euros en traspassos i s'ha desfet dels sous alts com els de Piqué, Busquets, Alba, Umtiti o fins i tot Dembélé, però els ingressos no han estat els suficients. El Barça segueix tenint accedida al límit salarial que marca la Lliga amb 404 milions d'euros i per això aquesta davallada. Això significa, Joan, que el Barça es tindrà que reduir altres 134 milions d'euros de massa salarial per poder fitxar amb total normalitat i tornar al 1-1 sense restriccions de 50 i 60% de l'estalvi del salari i 20% de la plusvalia. De fet, Javier Tebas, president de la Lliga, ha explicat aquest matí en roda de premsa que el Barça ha gastat més diners dels possibles, ja que venia condicionat per temes esportius com la no classificació a Europa i que per això està accedit. D'altra banda, el Madrid torna a liderar aquesta taula un any més, com el club que té més límit salarial per gastar. Dels 638 milions d'euros que presentava al febrer, passa als 727 milions actuals per gastar en els jugadors de la seva plantilla. I per acabar, el club que pot gastar menys diners a primera divisió és l'Alavés, amb 31 milions d'euros.
La diferència entre el Barça i el Madrid és brutal, pràcticament del triple. El primer que volem fer és demanar-li una valoració, una interpretació d'urgència de què representa aquesta xifra pel Barça al nostre economista de capçalera, que és el Marc Síria.
Al final, què ens diu la normativa i el límit salarial? No? Doncs, són diferents conceptes, però els podem resumir en ingressos menys despeses igual a límit salarial, que té a veure amb la solvència i viabilitat del club per fer front al que serà després la massa salarial. No? Evidentment, en el terreny d'ingressos, l'exili a Montjuïc fa que tinguem pressupostats uns 100 milions menys d'ingressos, no? I per tant això afecta directament a la capacitat d'ingressar i per tant fer front a aquesta massa salarial. La segona és tot el que té a veure amb despeses. El Barça té encara a dia d'avui un deute, diguéssim, ordinari de 1.300 milions d'euros. Aquest cost financer segur que s'incrementa per la variació de tipus d'interès, tenir un Euribor al 4%, això fa que la teva càrrega financera de deute s'elevi i, a més, hem de pensar que s'han acabat el període de carència del refinançament amb Goldman Sachs i, per tant, haurem de fer front a les quotes del préstec de 600 milions que es va otorgar al març del 21. Per tant, tot això el que fa és que es estreta molt el marge en el que amb el Barça o la Lliga determina que el Barça pot treballar amb el tema de límit salarial. Per una part, la normativa diu això, per altra part, i el que ha vingut fent el Barça és que el Barça té suficient com a institució, té múscul a nivell patrimonial molt important, que té interessos per tercers i, per tant, ha demostrat que pot fer front a qualsevol compromís salarial gràcies, entre altres coses, a l'estalvi de 125 anys i al patrimoni que té que ha pogut estalviar durant tota la seva història, no? Per tant, el Barça és una institució atípica en el sentit de que encara que el seu negoci ordinari és deficitari, hem perdut en aquests dos exercicis doncs, al voltant de 480 milions d'euros en negoci ordinari i en la presentació d'aquest exercici també si no fos per als 400 milions d'euros de venda en palanques també tindríem pèrdues que es situaran sobre 150 o 100 milions d'euros de pèrdues ordinàries, però cada cop que hem tingut que fer front a un pagament o una obligació financera, tenim una potència, una força, un estalvi, un patrimoni com a club amb el que podem respondre. Per tant, aquí tornem amb, per una banda, la normativa i per l'altra banda com aquesta normativa ofega a clubs que no poden tenir un pla estratègic per tornar a tenir els ingressos que necessitem i fer-los viables, i per tant aquest any el que fa és que ofega i t'obliga a fer operacions extraordinàries que potser amb una normalització, una flexibilització de la norma, no hauries d'estar obligat, no? I aquest seria una mica el resum del moment en el que estem i per què aquest límit salarial doncs tan baix en comparació a l'any anterior.
Gràcies al Marc Síria per aquesta interpretació, per aquesta valoració d'urgència d'aquesta xifra. Ara volem saber com ha caigut això al Barça. Tenim l'Helena Condis, que està a l'auditori del Camp Nou. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Hem de començar valorant aquesta xifra, que és la xifra del matí, aquests 270 milions de límit salarial que té el Barça, que et deixa un marge, o et continua deixant un marge complicat per fer coses.
Sí, a veure, el Barça no els ha sorprès, està excedits en massa salarial, tot i que han rebaixat 260 milions d'euros i han fet molta feina en els últims mesos. Ja tenien coneixement de les xifres de la Lliga, així que ho esperaven. Per tant, calma al club, això és el que he pogut pulsar, això són els inputs que m'arriben de presidència de l'àrea econòmica. L'objectiu, ara insisteixen, és poder fitxar amb normalitat el proper estiu. Es marca en aquest objectiu, aquest repte, poder fitxar per la regla de l'1-1, la famosa regla Joan de l'1-1, el proper estiu, a través de, bàsicament, dues vies. Complir el pressupost que ja han presentat a la Lliga per la propera temporada i augmentar els ingressos. En aquest sentit, la porta està tranquil i és optimista perquè estan entrant molts patrocinadors, molts nous sponsors del club, amb qui poder tancar acords econòmics interessants, i perquè confien, i això és important, confien al Barça ingressar els 40 milions de l'Ibero, del fons d'inversió alemany, que havien d'arribar abans del tancament del mercat d'estiu. Doncs bé, confien en que arriben a les properes setmanes abans del dia 10 d'octubre.
Això, per exemple, permetrà que Víctor Roque pugui venir al mercat d'hivern, o és complicat?
Ui, Joan, això és complicat, Ara mateix ho veuen molt, molt, molt difícil, per no dir pràcticament impossible, que pugui arribar a Víctor Roque al mercat d'hivern, perquè si s'ha de fer aquesta operació, que ja saps, està tancat el fitxatge, però si s'ha de poder inscriure a Víctor Roque és per dues vies, i ara mateix són dues operacions econòmiques que estan complicades. Una és a través de la venda d'un jugador, una opció que ara mateix no contemplen el Barça, no contemplen de moment vendre o traspassar a cap futbolista important, o bé tenir ingressos extraordinaris que no sigui una operació econòmica que està en marxa i que no sigui per una palanca, com per exemple un acord amb un fons d'inversió, i ara mateix doncs aquesta operació és difícil. Per tant, Víctor Roque, a dia d'avui et diria que el visualitzis més a l'estiu que en aquest mercat d'hivern.
I no posa en perill, però, coses que s'han de fer immediates, com les renovacions del míster, de Valde, de Lamine Yamal, no?
Valde i Lamine Yamal et diuen des del club que estan tancades, que ja hi ha un preacord i que en qualsevol moment les anunciaran, les dels dos jugadors, peces claus de l'equip, representats per Jorge Mendes. I en el cas de Xavi, renovarà fins al 2025, tot i que Ideco no es va mullar. Des del club et diuen que renovarà una temporada més, ara té contracte fins al 2024, signarà fins al 2025. En l'agenda, Xavi, Fernando Solanas ja està ultimant la renovació amb Deco després del traspàs de carpetes entre Deco i Mateu Alemany. A les últimes hores s'han intensificat les negociacions després de tornar doncs uns dies de descans als dos, i es podrà tancar l'acord aquesta mateixa setmana. És a dir, el club fins i tot et diu que és qüestió de dies que puguin anunciar la renovació de Xavi i el seu staff fins al 2025, en els propers dies.
Perfecte. Has estat de premier aquest matí, no?
Sí, he estat jo i tota la plantilla del Barça, De veritat que feia goig veure la sala de l'auditori del Camp Nou. El Camp Nou no podem dir el mateix perquè pràcticament ja no queda res, però feia goig, perquè hi eren tota la plantilla, tota la directiva, Xavi i el seu staff, i han muntat una espècie de programa de televisió com en els comiats de Busquets i Jordi Alba, on hem vist a l'escenari, a la porta, a Xavi, al capità, a Sergi Roberto, i on anaven interactuant els futbolistes de la plantilla que hi han acudit. M'ha agradat també abans de veure alguns extractes d'aquesta documental de el New Era 2 de Prime Video, a la porta, parlant amb els nous fitxatges, estava amb el Joaus, després ha anat a saludar Koundé, que ha arribat amb unes ulleres de sol. Lewandowski ha estat una bona estona també compartint impressions amb Deco, amb el nou director de futbol, i a dalt de l'escenari el president li ha regalat tot tipus d'elogis a Xavi Hernández. Ahir ho feia Deco i avui la porta. Es nota que des del club estan contents amb tancar la renovació del seu entrenador, això deia la porta.
Per mi és un gran orgull de ser president d'un Barça que estigui entrenat per tu. Perquè doncs, aquesta pinya que fas amb l'estaf i aquesta pinya que fas amb els jugadors i aquesta capacitat que has tingut per jugadors que alguns deien que doncs, no es podien adaptar al teu equip de treball i els acabes integrant. Per tant, doncs, gràcies un cop més per la feina que veu fer tots la temporada passada, que ens va donar una lliga històrica. Això confirma que el club s'estan fent bé les coses a l'àrea de futbol del club i la veritat és que estic molt il·lusionat amb aquesta nova temporada.
També ha dit la porta que agraeix aquesta pinya, aquesta família que han creat el vestidor, perquè ell quan va arribar hi havia dinàmiques una mica negatives entre alguns futbolistes del primer equip i que això ho han canviat. Ha estat curiós també en un moment donat que ha parlat De Jong i ha dit que se sent un veterà, tot i que només té 26 anys, perquè ja en té 10 més que l'home de moda, que Lamine Yamal i Xavi, per la seva part també ha agraït al grup humà que té, en un moment en què ha tornat a remarcar que el Barça té un entorn molt difícil, molt exigent i que sovint estan sent jutjats i criticats i en el punt de mira.
Perfecte. I Gundogan bé, no? Que ahir ho deixàvem el tema una mica en l'aire,
sí.
Podrà estar dissabte, no?
A veure, jo l'he vist que entrava caminant una mica amb dificultats, encara dolorit, perquè el cop, l'hematoma que té a la pelvis el va deixar tocat, ahir va estar en repòs, en principi no ha de tenir problemes per estar disponible dissabte contra el Betis, ja veurem si Xavi l'utilitza com a titular o surt uns minuts a la segona part.
Magnífic.
Com es trobi.
Magnífic, com dius, gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. 3:21, de seguida més números a Sports Cope.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més números, perquè ahir de matinades va arribar un acord perquè pugui començar la Lliga Femenina. Acord pel mínim salarial, l'acord pel salari mínim la primera temporada és de 21.000 euros, que poden arribar a 23.000 per ingressos comercials. La segona arrenca amb 22.500, que poden arribar als 25.000. I la tercera, 23.500, que poden arribar a ser 28.000. Tenim comunicació amb Josep Bellet, que és el vicepresident del Levante Les Planes, que ha estat present a les negociacions. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que tu has estat present a totes les negociacions, no?
Sí, sí.
Que arrenquen des de fa un any, eh? No són d'ara, aquestes negociacions.
No, no, és que la gent es pensa que nosaltres hem ficat ara per... No, fa un any que estem ja en aquestes negociacions.
Al final s'ha arribat a un acord, que imagino que no satisfà el 100% a cap de les dues parts, però d'això van les negociacions, no, Josep?
Que diu que si t'aixeques de la taula i ningú està content és que és una bona negociació, no? Això és el que diuen.
Sí,
bueno, ha sigut dir que perds diners i acceptar que perderàs més diners. Pues, és el que hi ha.
Això parles, clar, des de la perspectiva d'un club com el Levante Les Planes, no? Que no és el mateix el Levante Les Planes, evidentment, que el Barça, que el Madrid, que l'Atlètic Club, que l'Atlètic de Madrid, que bueno, estan en un altre nivell. Jo vull que tu ens expliquis una mica, Josep, què representa per un club com el Levante Les Planes haver de pagar a tota la seva plantilla, que, de quan és la plantilla del Levante Les Planes?
Ara són 23 jugadores.
23 jugadores, haver de pagar 21.000 euros a cadascuna d'aquestes 23 jugadores. Si és assumible o no és assumible. Fins a quin punt és assumible, Josep?
Assumible no és, perquè si ja perds, te diuen que tens que perdre més diners. ¿Vale? Però si això és per al bé de la competició i perquè les coses se tornen a jugar, que les jugadores el que tenen ganes de jugar aquest dissabte i aquest diumenge i aquest divendres ja jugaran, doncs, escolta'm, doncs és l'esforç que hem de tindre tot, però és un esforç en què te quedes curt de mires, no? Perquè més endavant tindré un problema de la gent de plantell, com puges a jugadores que pinten molt bé, amb moltes ganes de jugar a primera divisió, i tens que pagar-li ja d'entrada aquest sou, no? És un disparate, o sigui, no podràs, no yeah. podràs fer-lo.
Ja, yeah, ja. Yeah. Quin pressupost teniu vosaltres, Josep?
Estem sobre el millor 100.
1.100.000 euros. Sí. Clar, si un fa càlculs, només amb sous per a la plantilla, ara mateix haureu de pagar ja aproximadament uns mig milió d'euros, aproximadament, no? La meitat del pressupost.
Sí, i una mica més, perquè després compta la zona social i compta els tècnics i, bueno, tot l'estat. Sí, però només destinar-li només això a sous, tu imagina't el que és, no? Nosaltres tenim... Sempre són 43 equips, dels que els 30 són femenins, i clar, l'estructura del club és l'estructura que hi ha, saps? I és una cosa molt complicada que des de fora, i per això invito a la gent que vea o que vingui algun dia a veure un partit i tal, és a l'estructura que tenim, on estem, no? I en quina lliga estem, a la millor, en una de les millors d'Europa, i en una lliga que estan les campiones del món, no? I està un club de barri com el Levante Las Planas, i aquest any penso que és una gran guerra entre nosaltres.
Sí, escolta, els ingressos que teniu quins són, Josep, d'on venen?
Pues mira, els ingressos que venen són de part de la Lliga F, ¿vale? De drets comercials, de font, audiovisuals, clar, però nosaltres estem a la rànquing, estem dels baixos, saps? O sigui, aquí...
Es pot saber quan rebeu de la Lliga i quan rebeu de la televisió?
Mira, on està el paquet conjunt són... sembla que són 160.000 de la televisió,
sí.
I comercialització hi ha 200, tal, sumen uns 450.000 euros, 480.000 euros la temporada passada.
Sí.
Però que aquest any, en les últimes reunions, com la federació demana un 20% d'aquests drets per ells, per la federació, saps? I el Consejo Superior de Deportes les ha dit que sí, pues l'assemblea que van tindre a la final de temporada és, senyores, vais a cobrar menys que l'any passat. O sea, més despeses i més ingressos.
Sí, la federació s'emporta un 20% d'això?
Sí, l'ha demanat i, bueno, el Consejo Superior de Deportes és la raó i, bueno, la Lliga l'ha puesto judicialment esto en manos de abogados para ver qué podríamos hacer. Sí que sembla que ara a tratar el NAC ja dintre de la Federació Espanyola de Futbol, pensem que podem recuperar una cosa d'aquestes o de les coses que volien ells canviar-les, però...
O sigui, sou víctimes, Josep, pel que veig també clarament de la batalla entre la Federació i la Lliga, no?
Sí, nosaltres estem enmig i clar, nosaltres hi ha moltes coses que venen del futbol masculí, de coses que tenien o coses que lluites internes i que nosaltres estem rebent com una lliga nova. Nosaltres estem aquí apostant per la diversitat de la dona en l'esport, concretament per al futbol, i que penso que tindríem que dir fent un discurs de dir, escolta, anem a fer-lo bé, anem a ajudar, anem a tirar endavant i però bueno.
De patrocinadors com anem, Josep?
Pues malament. Jo aquí faig una crida a tothom que estigui escoltant, que s'animi a apostar per la diversitat del futbol femení i a primera divisió. O sigui, hi ha 16 equips i estem ahir, un club de barri modest, i sembla, pues, a mi em fa dol, no?, quan vaig a les assemblees i tal, i dic, hòstia, comercialment a Catalunya, con lo que tira i con lo que hi ha i tal, el tejido empresarial, com pot ser que no tingueu cap empresa que no estigui interessada en vosaltres? I bueno, pues, costa per que el retorn d'aquests diners sigui en valors.
Via Federació Catalana us arriba alguna cosa, Josep?
Sí, tenim una tenim una petita subvenció de la catalana.
De quan? De quan?
De la Generalitat, eh? De la Generalitat.
De quan és?
Sembla que és, l'any passat va ser 80.000 euros i aquest any són 145.000 o 150.000, te dic, eh?
Està bé.
Si te dic el que altres les donen, és un escàndal, altres independents, però bueno, escolta, que no m'aqueixo, eh?
No, però està bé aquest retrat que fa Josep, perquè és molt maco guanyar el Mundial i les Champions del Barça i tal, però després la gent ha de tenir en compte que no tot el futbol femení és això, que hi ha la situació de clubs com Levante i Les Planes, que són clubs modestos i que els hi costa molt tirar endavant, no, Josep?
Home, doncs ja t'he dit que en recursos personals propis, perquè això tira endavant, és que si no, no és impossible, però bueno, t'has ficat en això, apostes per la diversitat, per una sèrie de valors, i jo penso que tenim que fer-lo, tenim que ser capaç de dir realment aquí està Levante Les Planes, és el segon equip de Catalunya, el Barça, a venir, i anem a per totes, tu anem a intentar-lo, que la gent, si ara en el teu programa, escolti Levante Les Planes i vagi a buscar el Levante Les Planes i s'interessa el Levante Les Planes i quan juguem a casa se passin un dia per al Levante Les Planes, això és el que volem. Que sigui l'equip simpàtic de Catalunya, no? Una mica de tots. Que sigui l'equip simpàtic de tots. De tots els catalans.
Josep Vallet, vicepresident de Levante Les Planes, moltes gràcies per atendre'ns i ànims, endavant, eh?
Moltes gràcies per trucar.
Adéu.
Una abraçada.
Aquesta és Alexia Putellas, reivindicant l'esport, el futbol femení, ahir al Parlament de Catalunya.
Som aquí per quedar-nos, som aquí per ajudar les que vindran, perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la Federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos. Necessitem de consens, valor i lideratge per part de les institucions, sisplau. I és per això que no ens aturarem aquí. S'ho mereixen les que van lluitar abans que nosaltres, ens ho mereixem nosaltres per l'esforç que fem cada dia i s'ho mereixen totes les nenes i nens que avui somien en ser com nosaltres. No us fallarem.
Per cert que, com venim explicant durant la setmana, demà la nova seleccionadora, Montse Tomé, ha de donar llista de convocades per dos partits de la Nations League. Hores d'ara encara no sabem quina convocatòria podrà fer Montse Tomé demà. Sembla que les jugadores no es posen encara d'acord. Oliveros ara agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El discurs d'ahir a la tarda de 5 minuts d'Alexia Putellas a motiu del lliurament de la medalla d'or del Parlament al primer equip de futbol femení del Barça. Al mateix temps que l'Alexia feia un discurs reivindicatiu, la Lliga F i els sindicats encara no havien arribat a un acord sobre el mínim salarial de les futbolistes. Discurs impecable i interromput dos o tres cops per les autoritats quan va dir que demana una societat igualitària, que demana més ajuda, més suport, més inversió, que els clubs es posin les piles per invertir millor i fer camí. Mentrestant, al carrer San Bernardo de Madrid continuava la reunió, reunions maratonianes, per acabar acceptant al final un salari mínim aquesta temporada de 21.000 euros, la següent 22.500 i la 25-26 23.500 euros com a salari mínim. Ara m'agradaria saber si les jugadores de base accepten o no l'acord del sindicat amb la Lliga. Jo hagués pressionat més fins a arribar a cobrar ja els 25.000 que demanaven. I que les institucions, com deia l'Alexia, les federacions, la Lliga, es posin les piles per invertir millor i repercutir en les futbolistes.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. I abans del debat volem fer una trucada més, que aquests darrers dies estem parlant molt de la precocitat de Lamine Yamal i jo me'n vull anar ara a l'extrem contrari. Tenim al telèfon a un mite, un home rècord del futbol mundial, que és l'Ildefons Lima, que dimarts va disputar a Suïssa el seu darrer partit amb la selecció d'Andorra. Ildefons, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Pues, molt content. Molt content i començant a descansar aquella altra vegada.
Escolta, vaya últimes hores més intenses que deus haver viscut, no, Ildefons, o què?
Sí, la veritat que, bueno, s'han vist reconegut els 26 anys de futbol i doncs sempre és un plaer
Sí, sí. És que es diu aviat, eh? Ildefons, 26 anys defensant la selecció d'Andorra. Mai cap futbolista internacional ha defensat durant tants anys la samarreta d'una selecció, i amb això està tot dit, Ildefons.
Sí, és una barbaritat si t'hi poses a pensar que estic inactiu des del 97 jugant amb una selecció. Doncs és sempre complicat, no? Aquí a Andorra ho allarguem bastant, perquè hi ha diversos jugadors que han superat els 20 anys jugant amb la selecció, però bueno, és una cosa que crec que té molt mèrit, s'ha de valorar i s'ha d'agrair.
També tens una altra marca que, si no m'equivoco, ets el futbolista més veterà, amb 43 anys, que ha defensat la samarreta d'una selecció, no, també?
Em sembla que sí, però bueno, són coses que, bueno, suposo que un dia o altre superaran, però de moment sempre et fa sentir-te orgullós del que has fet i, bueno, i de poder estar competitiu a edats on no és gaire normal.
Quan mires enrere, Ildefons, en què et quedes de tots aquests anys?
Bueno, em quedo amb les vivències de veure com va començar el futbol aquí a Andorra, perquè al 97, quan vam començar amb la selecció, tot era desconegut per nosaltres i tot ha evolucionat molt, no? Ara és una normalitat, doncs, competir a nivell de club, que hi ha una lliga, i bueno, abans no hi havia res, i la diferència del futbol, doncs, és molt gran, i és amb això, no? L'evolució que ha tingut, doncs, la vida real i també el futbol aquí al país.
Escolta, i de tots aquests partits, 136 partits defensant la samarreta d'Andorra, guardes especial record d'algun en particular o què?
Sí, el partit que vam guanyar contra Hongria, que crec que és el partit més important que guanya la selecció des de la seva creació, i bueno, al final tothom juga per guanyar, encara que siguis Andorra i juguis contra seleccions, doncs la majoria de vegades superior a tu, i obtenir una victòria és complicada, i crec que una selecció contra Hongria, pues per nosaltres va ser una victòria de prestigi, que al final és el que qualsevol esportista vol, no guanyar, i bueno, va ser un dia molt especial i aquest et recordaré sempre, segurament.
Escolta, tot i jugar de central, has fet 11 golets, que no està gens malament. Ets el màxim golejador, crec, també, de la selecció d'Andorra, no?
Sí, a dia d'avui sí, però bueno, una altra dada anecdòtica, perquè bueno, superaran, ara tenim un davanteret, un noi jove que es diu Berto, que ja en porta uns quants, i és molt jove, i suposo que bueno, amb la quantitat de partits que juguen ara i amb les qualitats que té ell, pues, ho superarà. Però a dia d'avui, mira, he tingut aquesta sort de fer algun golet que altre i també gaudir-m'ho.
Sí. Escolta, t'ha felicitat fins i tot Infantino, no?
Pues la veritat, aquests dies ha sigut de bojo. Gent que, bueno, que fins al dia d'abans i penses que no saben ni de la teva existència i en parlen, doncs sempre és satisfactori, perquè veus que bueno, que aquests 26 anys defensant un país, doncs no queden a l'oblit, no? Que hi ha gent molt important que, bueno, que ho veu i bueno, fa molta gràcia, la veritat.
Qui més? Al marge d'Infantino has vist el missatge de felicitació al mòbil i has pensat, ostres, m'ha felicitat, qui més?
Bueno, molts companys, fins i tot rivals. Aquest matí llegia pues, d'un rival que hem jugat molts partits en contra, un jugador d'Estònia que es va retirar en un partit contra nosaltres, exactament, superant les 100 internacionalitats. I m'escrivia, jo sense bueno, tenir coneixement d'ell a xarxes socials, m'escrivia que havia sigut un plaer, els partits que havien jugat en contra, felicitats, i dius, ostres, pues al final hasta els mateixos rivals que has competit, doncs fa gràcia, no? Perquè aquests són coses que no t'esperes que, bueno, que rivals mateixos t'escriguin. Després, pues, evidentment, pues, molts companys, molta gent que no coneix et feliciten, i bueno, al final pues, fa gràcia per això, perquè bueno, són molts anys sacrificats i seran dos o tres dies d'emocions en aquest sentit, però com a mínim et torna algo.
Escolta, deixes la selecció, seguiràs jugant per això o no, a l'Andorra B? O...
Pues la intenció era aquesta, però bueno, dimarts va ser un dia molt emocionant, una sensació molt maca d'un camp de futbol, i bueno, m'ho estic pensant molt, no? Perquè tenia intenció de continuar, però el fet de voler recordar aquell últim partit, aquelles emocions com el meu darrer partit amb un camp de futbol, pues, em ronda pel cap, i bueno, deixarem que passin uns dies i decidirem, però és una opció que ja sabien, que jo tampoc tenia gaire intenció de continuar la meva carrera quan deixés la selecció.
Ja. Sigui com sigui, el futur de Lima estarà vinculat al futbol, Ildefons, o què?
Vulguis o no, són 26 anys i quan es parli del futbol aquí al país, pues el nom d'Ilde Lima sortirà per tot arreu, no? Però bueno, de moment no tinc cap càrrega a res de futbol. Tinc, bueno, pues l'any passat ja, aprofitant que jugava amb l'Andorra B i tenia més temps, doncs em vaig treure el carnet de UEFA i bueno, ja veurem en un futur, però de moment no hi ha res lligat al futbol.
Molt bé. Doncs Rei de Fons, que volíem parlar amb tu una estoneta per felicitar-te per tots aquests anys, per la teva trajectòria i desitjar-te el millor pel futur. Una abraçada forta, eh? Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, que enviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rems?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Oh, oh, oh.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, anem al debat dels dijous, la tertúlia del Padre Gama, el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Continua pel Padre Gama, l'economia del Barça. Dani, avui veus les xifres dels límits salarials i, clar, veus Barça, 270 milions, veus Real Madrid, 727 milions, però després tu veus com va el mercat, com es reforça el Barça i què fitxa el Madrid i tal, i no es tradueix massa aquesta diferència després a l'hora de la veritat, no?
No, per això jo aplaudeixo més aquest estiu que el passat del Barça. L'estiu passat el Barça va activar palanques i va gastar tots els diners que tenia i els que no tenia, i és veritat que ha servit per guanyar la Lliga i per portar Lewandowski i tal, però a mi em va semblar una bogeria i una irresponsabilitat. En canvi, aquest estiu el Barça ha fitxat bons jugadors, també n'ha venut d'altres, i ho ha fet gastant-se gairebé zero. No zero, però gairebé
3,4 en Oriol Romeu, clar, ja està.
És que és el mateix que s'ha gastat en el filial o menys. Per tant, jo aplaudeixo estius com aquest i critico estius com l'anterior, però evidentment que quan veus el límit salarial fas garrifar.
Sí, sí, sí. Júnior, com ho interpretes?
Interpreto que porten molts anys cagant-la parlant clar. No sé si es pot dir aquesta paraula a la ràdio.
Ja està dita. Ja demanem disculpes a la gent que estigui dinant. Ja,
exactament. I després de fer-ho repetidament, aquest any no es pot i no hi ha hagut opció. Jo crec que, sincerament, crec que no han après. És un tema de que no han tingut opció i ens ha portat a fer un mercat com el d'aquest. Crec que si això ho haguéssim aplicat fa 3 anys, doncs ara mateix potser ens estaríem recuperant.
Ja.
Però i tindríem patrimoni.
Sí. Pel mercat d'aquest any, al final, pels diners que t'has gastat, els jugadors que han vingut no està malament, no, Júnior?
No, no estan malament, però no estan malament per què? Per guanyar la Lliga Espanyola, repeteixo. Depenem de si el Madrid ens deixa guanyar la Lliga o no. I per Europa no veig que tinguem un equip per aspirar a guanyar la Champions. Llavors, continuem com estàvem en el moment de la decadència del segon Dream Team. No. I crec que el que estem trigant a posar ordre. Però ara, estem en una situació pitjor perquè no tenim el patrimoni que teníem abans, ara tenim un deute acumulat d'uns 4.000 milions amb el nou estadi i tot pinta que acabarem pues, venent una gran part del club a no sé qui i no sé com i canviant el model de club.
El júnior Dani fa una visió global, que està molt bé, de tot, del patrimoni, de la situació econòmica, de la situació esportiva. Tu ho veus tot tan negre o no tant?
No, no tant, però de la part econòmica sí que la veig. És a dir, la part de club la veig negra. Jo sóc més optimista en el tema futbolístic, no perquè pensi que el Barça està per guanyar la Champions, que no ho està, però sí que penso que si fas una llista de 3 o 4 favorits a la Champions, el Barça no hi és, però si la fas de 6 o 7, el Barça potser sí que hi és. No em sembla que estigui molt lluny de... Està molt lluny del City, del PSG i de 2 o 3 més, però no, i del Bayern, però no de gaires més. I per tant, no sóc tan pessimista, però sí que ho sóc amb moltes altres coses, sobretot amb com s'ha gestionat el club els últims 5 o 6 anys. És un desastre. Ara, és un desastre del qual potser estem més a prop de sortir-ne del que sembla, no ho sé. No ho sé. Jo vaig veure molta velocitat a dir que ja veuràs que el Barça serà societat anònima demà passat i tal, i jo crec que encara trigarà el Barça a ser societat anònima, però
jo crec que el Jan acabarà el mandat i ho deixarà tot preparat perquè el destí del club sigui aquest.
Espero que t'equivoquis.
Espero que m'equivoqui, totalment.
Escolta, ja que està aquí, ganes de veure Joao Félix o què?
Jo sí.
No?
Jo sí,
bon gol en Portugal, eh? Bon gol,
golaç,
eh?
Golaç.
Golaç, eh?
El que passa que el talent no li discuteix ningú, no? El que li discuteixen és el caràcter i la implicació i les ganes de treballar i tal, però jo és un jugador en el que hi crec. Ja veurem quan trigo a baixar-me del carro, però de moment estic en aquest carro.
Sí, jo estava baix del carro, júnior, però igual haig de córrer darrere una mica, eh? No ho sé, eh?
A mi, jo el que vull veure és el Lamin, que m'agrada molt, m'agraden els jugadors amb caràcter, amb desparpajo, amb qualitat. Aquest xaval, a mi, m'agrada molt.
Sí, sí, és molt bo.
I no és d'ara, és de fa temps. Llavors, sí que és un punt que m'il·lusiona i crec que el Barça fa molt bé en apostar i no tenir por per aquesta mena de talent, que no n'hi ha tant. Llavors, des d'aquest punt de vista, il·lusionat i amb ganes. La resta, doncs, bueno, ja ho coneixem.
Molt bé. Doncs vinga, acabem a dalt amb aquest puntet d'optimista i amb el que explica el júnior i ho deixem aquí de moment, amics. Dani, júnior, gràcies i que vagi molt bé. Anem parlant, eh?
Una abraçada.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada. Seguim.
Després del virus FIFA, arriba el proper partit que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça Betis.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Poli de Rincón, Maldini. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:47, anem ara amb la informació de l'Espanyol, que recordo juga aquest diumenge, rep a l'Eldense. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
També l'Espanyol, evidentment, ha conegut el seu límit salarial, que, esclar, baixar a segona que ho han picat, Juan.
Sí, 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 és el dia i la noche. La Liga ha publicado ese límite salarial que tiene l'Espanyol para esta temporada en segunda, que asciende a 10 millones de euros, lo que le sitúa en el quinto puesto, que lideran, como es habitual, los tres equipos descendidos, como el Elche, Valladolid o Eibar, por la ayuda que reciben por el descenso. Esta cantidad del Español, insisto, 10 millones de euros, es notablemente inferior al límite del año pasado en primera, que era de 70 millones de euros. Es evidente que la comparación es inviable. Y también, esto sí, al del último año en segunda, que era de 45. Pero aquí, insisto, que es importante tener en cuenta la ayuda por el descenso. El motivo de este límite tan bajo es básicamente la reducción de los derechos por televisión y de esa ayuda. La buena noticia es que los traspasos de Montes, Darder, Di Mata y la marcha de Joselu, entre otras bajas, han permitido al club exceder esa cifra y poder fichar e inscribir a varios jugadores como Pere Milla, Ramón Ramos, Salvi, Keita Balde o la última incorporación, Álvaro Aguado, que ha sido inscrito en la Liga y podrá estar disponible para el partido frente al Eldense. En lo estrictamente deportivo, el equipo se ha entrenado al completo, excepto Keita, que sigue arrastrando problemas musculares.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Així està l'Espanyol. Ara busquem l'actualitat del Girona des de Girona amb l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
I des de Montilivi, Batllori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda, que has pujat a escoltar amb calma i tranquil·litat, amb atenció, la interessant compareixença de l'arquitecte,
Sí, de Quique Cárcel, bàsicament, després de renovar, d'ampliar, seria el concepte, el seu vincle contractual amb el Girona fins al 2027, però també, tot i que va fer un petit scoop a les xarxes del club, la valoració del mercat de fitxatges és en el dia que hem conegut el límit salarial. 13è el Girona, com puja el Girona? 13è, 51,9, 52 milions d'euros. Tres documents que rescatem de la compareixença de Quique Cárcel. El primer, no s'entén el Girona sense Quique Cárcel, però des de ja fa uns anys no s'entén el Girona sense Mitchell. Atenció al que diu Cárcel de l'entrenador del conjunt català.
El hecho de que Mitchell continuara para mí era fundamental. Si sigue en este nivel y nos podemos encontrar que no continúe en algún momento, pero yo también tengo la sensación de que Mitchell es una persona súper agradecida, súper ambiciosa, pero que sabe que también puede hacer grande al Girona y que siente que el Girona quiere hacer grande a Mitchell. Siento que es fundamental en el crecimiento del club.
És a dir, que esperen que si la trajectòria del primer equip, òbviament, de Mitchell amb el primer equip, continua o inclús millora, li acabin arribant ofertes, perquè Mitchell té contracte fins al 2026, però també aquesta segona part del discurs dient que, òbviament, el Girona és gran i pot ser més gran gràcies a l'entrenador, i això Mitchell ho sap. Dèiem que Quique Cárcel ha ampliat el contracte fins al 2027, des del 2014 al club, ahir repassàvem la trajectòria, Batllori, artífex dels èxits del Girona. Així veu la evolución de Escabar arriba fins ara.
Si hace 10 años me cuentan lo que ha pasado, no me lo creo. Y creo que lo primero que hay que hacer es tener mucha humildad, saber poner cada uno los pies en el suelo. Pero eso no tiene que ir de la mano de tener ambición, de querer hacer pasos adelante, de intentar meter al Girona en un club estable, en un club que quiere avanzar. Y hacia ese camino queremos ir.
Fixeu-vos als conceptes. Humilitat i estabilitat. I aquí és molt important la ciutat esportiva del Girona, que havia de començar a construir-se al setembre. Ens diuen que serà a l'octubre. I al febrer és previst que el club ja entreni a la ciutat esportiva. I després l'objectiu, lligant-ho amb el que abans han sortit, el salt qualitatiu és important del Girona, els límits salarials, 52 milions d'euros. Diu Quique Cárcel que no li quadren alguns límits salarials, diu que el del Getafe no li quadra en absolut, que li sorprèn el límit molt baix d'Alavés, crec que són 30 milions, i també les Palmes. Això diu del límit salarial del Girona.
Per mi és el mateix discurs. Del 17 al 13 hi ha 3 milions de diferència i al final nosaltres tenim que intentar lluitar des del 13 cap a baix. Jo crec que ens marca molt bé la nostra línia i tot el que sigui de més és ambició.
I la resta és ambició. Ha deixat clar que la sortida d'Oriol Romeu per una clàusula baixa era lògic, és a dir, era impensable que hagués fitxat pel Girona. Si un jugador ve al Girona deixant de cobrar calés, ha de tenir una clàusula baixa. Diferent és del que s'ha pagat per jugadors com Dobic, Sigankov o el mateix Solís, que tenen, el Girona no dona xifres, clàusules altes. No descartem que demà hi hagi la presentació d'una de les tres cares noves dels últims fitxatges en arribar al cas de Porto, i Mitchell no parlarà el dissabte. Saps que acostuma a parlar quan el partit és fora, en aquest cas dilluns a Granada, dos dies abans. En aquest cas ho farà el diumenge.
Perfecte, doncs aquesta és la completa informació del Girona avui des d'allà, des de Montilivi, de l'Albert Díez, el Quique Càrcel, que està fent una tasca magnífica al Girona, que sigui per molts anys. Albert, gràcies.
Gràcies, Allori, que vagi bé.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 2 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada. Personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esports COPE está de vuelta. Mar, montaña, calor... I esprintant amb els corredors, Quique Iglesias.
Anem a la vuelta, que tenim en marxa l'etapa 18. Hi ha muntanya també avui, no tan bèstia com ahir, però diu-n'hi-do també. Final en port de primera categoria. Hi ha morbo, eh? Hi ha morbo amb aquesta lluita interna a l'equip Jumbo-Visma entre Kius i Vingegaard. Quique, bona tarda.
I Roglic, què tal? Bona tarda, Bajori. Sí, hi ha morbo i hi ha liu, eh? I no sabem el que passarà. Estem al Puerto de la Cruz de Linares, inèdit port de muntanya de primera categoria que s'ha de pujar dues vegades. No t'ho perdis, perquè d'aquí a una hora estaran passant per aquí per la línia d'arribada. És un port molt dur de 8 quilòmetres. Home, no és l'Angliru, evidentment, però és que res, és com l'Angliru. I ahir vam veure que, escolta, no sabem què dir. No sabem si Kuss menteix, si Kuss està content perquè ha d'estar content, o si al final li acabaran fent la 3-14 i li acabaran traient el mallot vermell de líder. Ahir a la nit, al partidazo, Purito Rodríguez ho tenia molt clar.
No me ha parecido ni medio lógico. Aparte es que yo soy de los que pienso que Kurt les ha dicho que levanten el pie, ¿eh? Estoy segurísimo, por mucho que diga que no, porque si les llega a haber dicho, como dicen, que siguiesen como mínimo te giras a mirar qué pasa, qué le ha pasado a nuestro líder, pero es que no se han dado ni la vuelta, o sea, me ha parecido un gesto feísimo.
Tu des de fora, tu què et sembla, Batllori?
Doncs a mi em sembla que el pobre Kius està davant la seva última o única oportunitat de guanyar una gran, però que crec que segurament per l'equip té més visibilitat internacional que guanyi Vingegaard. Sí. Per tant, crec que guanyarà Vingegaard.
I que té dos corredors per darrere, Vingegaard i Roglic, que són dos guanyadors que no frenaran per esperar el seu company, per molt que sigui el seu company. En definitiva, qui guanyarà un de la fuga, que ara mateix és de 8 corredors? Benepul, Bernal, Caruso són dels tres grans doncs, outsiders per guanyar aquí dalt i per darrere, doncs, a veure què passa si ataquen a Kuss o hi ha una treva fins que arribem a la Sierra de Madrid el proper dissabte. En definitiva, que ho escoltem d'aquí una estona a la sintonia de la cadena COPE, així espectacle assegurat fins les dos quarts de sis de la tarda.
Ho seguim, Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
I una cosa més, que avui tenim la inauguració de la fase preliminar de la Copa de l'Amèrica. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda a les 7, a Vilanova i la Geltrú tindrà lloc la cerimònia d'inauguració i a partir de demà al migdia, a dos quarts de quatre, comença la competició. Aquesta regata preliminar tindrà 3 mànigues demà, 3 mànigues més dissabte i 2 el diumenge, en les quals està inclosa la regata final entre els dos primers de la classificació. Recordem que aquesta és una de les 3 regates de la fase preliminar i que la Copa Amèrica començarà el 22 d'agost de l'any vinent, del 2024.
Gràcies a tots, a tu també, Negre Irita. Escolteu, atenció al curiós rècord que té Yangel Herrera, el jugador del Girona. És el primer jugador en la història de les eliminatòries sud-americanes amb 2 gols anul·lats pel VAR, contra el mateix rival i amb el mateix àrbitre i amb el mateix motiu. 12 de setembre passat, gol anul·lat de Yangel Herrera per mà contra la selecció de Paraguai, xiulava Andrés Rojas. Però és que el 13 d'octubre del 2020, Yangel Herrera va fer un gol contra Paraguai a Venezuela amb la mà i li va anul·lar Andrés Rojas com a àrbitre. Curiós rècord el que té el jugador del Girona. Comencem a rematar això, Ballori.
Va.
Ezabde presentat amb el Betis. Home. En estado puro.
¿Cómo fue aquella conversación? ¿Por qué lo tenías tan claro? Explícanos un poco más.
Yo qué sé, pues porque me dijo Ramos 20 y yo pues voy para allá.
I ahir no l'has pillat. Ahir no l'has pillat. Han sortit les llistes, els nominats als Premis de Bes. Bueno, Gundogan en la categoria masculina, evidentment Aitana Bonmatí a la categoria femenina, i en la categoria de millors entrenadors, doncs, per exemple, Pep Guardiola i Xavi, que entra també en aquesta nominació. No està Vinícius en la categoria de millor jugador. Què hi farem? No,
gràcies, Gil.
A vosaltres.
Ha de ser titular Joao Félix, sí, 70%. En clau espanyol repetiria l'11, que va guanyar València, sí, 75%. En clau Girona, signeu 6 de 9 en els 3 propers partits. He votat que sí, el 61%. Les 4, que vagi bé, gràcies.